Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El Papa alerta davant del perill que tots ens notem sovint perduts i desesperançats. Ho diu així. Ho expressa, de fet, en la reflexió de l'Audiència General distribuïda per la Santa Seu en forma de text escrit a causa de la coneguda convalescència de Francesc encara. El pontífex presenta l'exemple d'un cobrador d'impostos, Zaqueu, que experimenta com Jesús el busca i li ofereix la possibilitat de tenir esperança, de canviar aquesta esperança que és el valor que necessitem avui. El missatge es fa públic només unes hores després d'haver-se difós la intenció de pregària del Sant Pare per aquest mes d'abril. El pensament parlat, enregistrat lògicament abans de l'hospitalització, és clar. Si en lloc de mirar tant les pantalles de mòbils i ordinadors tots miréssim més als ulls dels altres, el món milloraria molt. Aquesta és la notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes. D'aquest dimecres 2 d'abril, memòria de Sant Francesc de Paula. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Com sempre, Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que Renfe ha apartat dos treballadors acusats del sabotatge al servei de Rodalies. Els fets van provocar que aquest dimarts una quarantena de trens de l'R1 i l'R3 i puntualment l'R4 s'haguessin de cancel·lar després que altres treballadors rebessin expressament indicacions errònies donades. La companyia ja ha obert una investigació, ha anunciat el director de Rodalies, Antonio Carmona. N'estarem molt pendents. I més qüestions. L'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, era confident del CNI quan van tenir lloc els atemptats de Barcelona i Cambrils. Segons avança avui el diari ABC, el Centre Nacional d'Intel·ligència li pagava 500 euros al mes perquè els hi passés informació. Els pagaments es feien a través de l'oficina del CNI a Girona. Les mateixes fonts asseguren que tot el que els hi explicava era, diuen, insignificant i res els feia pensar que estigués preparant els atemptats. Doncs de tot plegat n'ha parlat el qui va ser conseller de l'Interior durant els atemptats del 2017, Joaquim Forn. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, creu que hi ha prou elements sobre la taula per obrir una investigació, tot i que no creu que això acabi passant. L'advocat no entén perquè el CNI va decidir ascendir Luis García Terán a secretari general del Centre d'Intel·ligència. Recordem que durant els atemptats va ser l'encarregat de dirigir la divisió de contraterrorisme. I un darrer apunt, Ignasi, perquè aquest migdia hem sabut que la Fiscalia recorrerà l'absolució de Dani Alves del delicte d'agressió sexual contra una jove el desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. Aquest recurs, que ja l'han presentat, es basa en infracció de llei i de precepte constitucional. Recordem que Dani Alves va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per l'Audiència de Barcelona, però ara fa uns dies el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el va absoldre. N'estarem molt pendents de com evoluciona tot plegat i, sobretot, també amb la mirada posada aquest anunci de Renfe, que ha decidit apartar dos treballadors acusats de sabotatge al servei de Rodalies.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que la Conferència Episcopal Espanyola, reunida aquests dies en l'Assemblea Plenària 127, ha presentat aquest dimecres al matí al Consell General de l'Església a l'Educació, un fòrum estable de reflexió i propostes que busca recollir el guant del Congrés celebrat l'any passat i que va aglutinar per primera vegada tots els actors que participen en l'ensenyament entès com a missió. A més, el prefecte del Dicasteri per al Clergat de la Santa Seu, el cardenal Lázaro Yuhunsik, ha explicat a Ràdio Estel que l'Església està avançant cap a la consolidació d'una dinàmica més participativa amb la implicació de tothom. I Apassionades, la representació de la passió del Clot a Barcelona i l'única de la ciutat, torna aquest 2025 amb noves escenes i millores tècniques. Les novetats d'enguany en aquesta iniciativa de la Companyia de Jesús consoliden l'aposta de la comunitat del Clot per explicar la història de la mort de Jesús a través de la mirada femenina. Després del bloc informatiu parlarem avui del 20è aniversari de la mort de Sant Joan Pau II, aquest 2 d'abril, dia històric, per tant, en les efemèrides de l'Església. Amb aquest motiu, presentem una iniciativa de tres persones que han començat a difondre les 129 catequesis del pontífex polonès dedicades a la teologia del cos. Fins ara s'han penjat una quinzena de podcasts sobre el tema a webfamilia.org. Compartirem una estona dedicada a recordar Sant Joan Pau II amb Mònica García, Àlex Bisus i Mariano Bartoli, que són els tres artífexs d'aquesta iniciativa. I és dia de la secció Llevat dins la pasta. S'ha publicat el llibre Maneres de vivir, Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, Está cambiando el mundo, un títol complet, editat per OAC, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica. Parlarem amb Araceli Caballero, que ha elaborat el llibre com a periodista i activista per un món on regni el bé comú i el respecte, per tant, dels drets humans. Això a la secció de Pastoral Obrera. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, el Guillem Andrés i la Glòria Romero a les xarxes socials i avui també amb els companys i companyes de la Pastoral Obrera de Catalunya coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa assegura que Déu no pot passar sense buscar el qui està perdut. En la reflexió de l'Audiència General, distribuïda aquest dimecres al matí per la Santa Seu, Francesc reivindica i exalta la figura de Zaqueu, especialment propera a ell, ja que ocupa un lloc significatiu en el seu propi camí espiritual, diu. Dins el cicle de reflexions sobre les trobades de Jesús, el pontífex recorda que l'Evangeli de Lluc ens presenta Zaqueu, un cobrador d'impostos, com algú que sembla perdut i sense remei. Diu que potser nosaltres també ens sentim així, de vegades, desesperançats. Aclareix que Zaqueu, en canvi, va descobrir que el Senyor ja l'estava buscant. En el text escrit, difós en no celebrar-se, lògicament, la trobada física per la convalescència del Sant Pare, el bisbe de Roma puntualitza que Jesús va baixar a Jericó, una ciutat situada per sota del nivell del mar. No és casual, això, considerada una imatge de l'infern, on Jesús vol anar a buscar els qui se senten perduts. Mirant cap a la situació actual, el papa destaca que el Senyor ressuscitat continua baixant als inferns d'avui, als llocs de guerra, al dolor dels innocents, al cor de les mares que veuen morir els fills i a la fam dels pobres. En aquest escenari, Francesc constata que quan es té un desig fort, la persona no es desanima. Hi ha una solució que passa per tenir valor i no avergonyir-se, ja que cal una mica de senzillesa, la senzillesa dels nens, i no preocupar-se gaire per la pròpia imatge. El pontífex recorda que Zaqueu, com un nen, puja a un arbre. Finalment anima els fidels a aprendre de Zaqueu, a no perdre l'esperança fins i tot quan ens sentim marginats o incapaços de canviar. D'altra banda, en el vídeo amb la intenció del papa per a l'abril, que es va fer públic aquest dimarts a la tarda, Francesc diu que la tecnologia no pot beneficiar només uns quants. El pontífex diu que prega perquè l'ús de les noves tecnologies no substitueixi les relacions humanes, respecti la dignitat de les persones i ajudi a afrontar les crisis del nostre temps.
¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y no mirásemos más a los ojos? Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos, porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa, que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo.
Paraules del Papa per a la intenció de pregària mensual, la d'aquest mes d'abril, lògicament, com podeu imaginar, enregistrades abans de l'hospitalització, el 14 de febrer passat. Però seguim sentint la veu del Papa cada mes i esperem que pugui ser així també els propers mesos. Destaquem, a més, que coincidint amb aquest dimecres, que és el 20è aniversari de la mort de Sant Joan Pau II, el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, presideix una missa a les 3 de la tarda en què concelebra el cardenal Stanislav Dziwisz, arcabisbe emèrit de Cracòvia i antic secretari particular del papa polonès. Recordem que el papa Francesc ja havia enviat al mateix Dziwisz una carta el 12 de febrer passat, tot just, en què assegurava la seva benedicció per als participants en aquesta celebració. I a les 9 del vespre d'aquest mateix dimecres, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, hi haurà una vetlla de pregària en polonès i en italià, presidida per l'actual president de l'Episcopat polonès, Tadeusz Bodzia, que també concelebra a la litúrgia d'aquesta tarda.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de tema. La Conferència Episcopal Espanyola, reunida aquests dies en assemblea plenària, ha presentat aquest dimecres al matí el Consell General de l'Església a l'Educació, un fòrum estable de reflexió i propostes que busca recollir el guant del Congrés celebrat l'any passat, que va aglutinar per primera vegada tots els actors que participen en l'ensenyament entès com a missió. El bisbe de Lugo, Alfonso Carrasco, president de la Comissió Episcopal per a l'Educació i la Cultura, ha dit aquest mateix dimecres que com a idea és senzilla, però com a estructura és original a l'estil d'un grup de treball estable on conflueixin totes les presències significatives de l'Església en l'educació a Espanya, amb l'objectiu de reflexionar sobre els reptes que s'afronten. En el marc de la presentació del Consell als mitjans, el prelat ha aclarit que aquest grup buscarà cuidar i promoure la tasca educativa, que ens sembla que no disminueix en importància, sinó que creix i que continua tenint una presència decisiva des d'aquest creixement en el mig de la societat. Carrasco ha aclarit que l'Episcopat vol que sigui un lloc on desemboquin els problemes reals, com ara la llibertat d'ensenyament o la situació de les universitats. El bisbe responsable de Cultura i Educació a la Conferència Episcopal ha assegurat que l'Església no ha concebut aquest Consell com una estructura jeràrquica perquè no té autoritat vinculant sobre els seus membres i que tampoc no pretén que sigui la veu dels bisbes. Ha remarcat en aquesta línia que en el Consell tindrà presència tota l'Església i que hi haurà moltíssima gent sobre la qual no es vol instituir una estructura de govern, sinó de treball conjunt que ofereixi qualsevol reflexió sobre educació. Carrasco ha aclarit que, finalment, que de fet no comptarà amb estructura canònica. En la trobada amb els periodistes també han participat Antonio Roura, director del secretariat de la Comissió, i Carlos Esteban, secretari general del Consell de l'Església en l'Educació. Un altre nom propi de l'actualitat d'aquests dies a Ràdio Estel és el del prefecte del Dicasteri per al Clergat de la Santa Seu, el cardenal sud-coreà Lázaro Yuhun-sik. Ha explicat a Ràdio Estel en una entrevista en exclusiva que l'Església està avançant cap a la consolidació d'una dinàmica més participativa, amb la participació de tothom. El purpurat ha dit que aquest canvi es veu ja en la creixent participació de dones en llocs de responsabilitat.
En aquest sentit, no només mirem els pobres, etc. També, per exemple, és important el paper de la dona. Fins i tot ara l'actual papa ha apostat molt per la formació de la dona en l'Església. El paper de la dona és molt important, com es veu en el fet que moltes monges, com també dones laiques, i fins i tot moltes, assoleixen ara una formació més integral, fins i tot en llocs de responsabilitat a la mateixa Església. I, darrerament, amb nomenaments per a càrrecs de prefecte o del governador naturat del Vaticà.
El prefecte del Dicasteri per al Clergat ha explicat que els bisbes, els sacerdots i els diaques, és a dir, els ministres ordenats, tenen encarregat un servei per a tothom i des de la fraternitat dels uns amb els altres.
El Concili Vaticà II, quan parla del sacerdot, no ho fa mai individualment, sinó sempre de forma comunitària. En el món d'avui, com a exemple, en el sacerdot exemplar que renta els peus el Dijous Sant, s'hi manifesta Jesús.
Sacerdote, per mi, lavando i piedi, Jesús ha lavat i piedi d'ell.
Jesús va rentar els peus dels apòstols, però no va fer amb la paraula. Es va treure el mantell i es va ajustar una tovallola. Després, amb aigua, va rentar els peus dels deixebles i els va eixugar. Jesús va dir, enteneu això que us he fet? Ho he fet perquè també vosaltres us els renteu uns als altres.
Voi fate aquesta cosa fra di voi.
Lázaro Yuhunsi, que té 73 anys, va rebre el baptisme al seu país, Corea del Sud, quan tenia 16 anys. L'11 de juny de 2021 va ser nomenat prefecte del dicasteri per al clergat. Després va ser creat cardenal pel papa Francesc en el consistori celebrat el 27 d'agost de 2022. També ha estat membre d'altres organismes i dicasteris, en alguns casos encara ho és. La setmana passada va fer una visita privada a Barcelona, en el marc de la qual vam poder fer aquesta entrevista conjunta de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i va visitar la Basílica de la Sagrada Família. Segons va dir, el va fascinar el temple d'Antoni Gaudí.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies. Apassionades és el títol de la representació de la passió del Clot a Barcelona i l'única de la ciutat, que torna aquest 2025 amb noves escenes i millores tècniques de la mà de la Companyia de Jesús. Les novetats d'enguany consoliden l'aposta de la comunitat del Clot per explicar la història de la mort de Jesús a la creu a través de la mirada femenina. Les entrades per veure aquesta passió barcelonina aquest dissabte, 5 d'abril, ja estan a la venda i es poden comprar a través del web de la comunitat cristiana Sant Pere Claver del Clot. El testimoni de les 7 dones que protagonitzen la passió del Clot enguany s'hi afegeix el personatge d'Elisabet. Els espectadors podran gaudir de l'escena de la visitació a Apassionades, on Maria, Mare de Déu, es troba amb la seva cosina després de saber que esperava un fill. Però aquesta no és l'única escena nova que incorpora la passió del Clot. En el nou guió s'hi suma també el relat de Jesús al temple en una escena amb especial càrrega emocional. La creadora d'Apassionades i directora de l'obra, Judit Vilaclara, explica que les novetats d'enguany responen a subratllar la idea que la passió és una obra viva, a introduir un motor que motivi actors i actrius, com també el públic, i, finalment, la potència que ha guanyat l'equip d'infraestructura d'enguany gràcies a l'experiència, diu, de les persones que lideren l'equip. La representació, com dèiem, és aquest dissabte a 8:15 del vespre al Clot. I Urgèlia Sacra, la denominació de Catalònia Sacra en l'àmbit del Bisbat d'Urgell, ha obert les inscripcions per una visita guiada al monestir de Sant Pere del Brugal, un dels més destacats exemples d'arquitectura romànica del Pirineu, situat al municipi de la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. La visita guiada per la historiadora Cristina Simó, de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, tindrà lloc aquest dissabte a partir de 11:15 del matí. Té un preu de 9 euros. Com ha explicat la mateixa entitat, es tracta d'una proposta única al territori, ja que aquest monestir va ser un antic monestir carolingi convertit en abadia benedictina femenina a finals del segle X i poc després en priorat masculí. Es considera excepcional dins el romànic català, ja que també presenta a la zona occidental del temple un absis de 2 nivells. Tota la informació relacionada amb aquesta activitat, així com les inscripcions per reservar-les, pot trobar en la pàgina web de Catalònia Sacra, perquè les places són limitades. La visita té una durada aproximada de 90 minuts.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat. teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ho estem recordant des d'aquest mateix dimecres al matí a Ràdio Estel. Fa 20 anys, el 2 d'abril de 2005, moria Sant Joan Pau II. Amb aquest motiu volem presentar a la nostra entrevista d'avui una iniciativa que han posat en marxa ara ja fa uns mesos tres persones que han començat a difondre des de Catalunya les 129 catequesis del pontífex polonès dedicades a la teologia del cos. Fins ara s'han penjat 16 podcasts, pel que sabem, suposo que ja van pel 17è, sobre el tema en la pàgina web webfamilia.org. Podeu apuntar-la, webfamilia.org. La teologia del cos està formada per aquestes 129 catequesis de Joan Pau II sobre el significat del cos, l'amor humà i la vocació al do sincer d'un mateix. El títol és molt interpel·lador. Dale a tu cuerpo teología Macarena. Recordeu aquella cançó amb l'alegria Macarena, perquè la Macarena és precisament la protagonista d'una història que els tres artífexs del projecte comparteixen amb els oients del podcast. Per donar a conèixer aquestes catequesis, l'equip, format per Àlex Bisús, consultor educatiu, per l'enginyera Mònica García, estudiosa també de la teologia del cos, i per Mariano Bartoli, professor de filosofia, s'ha fet realitat amb la col·laboració també d'un matrimoni. I així s'ha posat el fil a l'agulla aquesta gran iniciativa que avui, coincidint amb el 20è aniversari de la mort de Joan Pau II, volem compartir amb vosaltres, amics oients. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel Mònica García. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
En la distància, però amb la mateixa proximitat, ens acompanya Mariano Bartoli, professor de filosofia, com dèiem. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Estem esperant que s'incorpori Àlex Bisús. Si arriba a temps, benvingut, i si no, vostès dos seran grans, digníssims representants del projecte. Bé, quins són els eixos de la teologia del cos, primer de tot? Perquè això de teologia del cos, potser alguns oients els hi sona una mica, però no ho coneixen.
Doncs sí, exactament. Potser sobta una mica, no? Aquesta teologia és de una cosa com transcendent, que està més enllà, una cosa espiritual, no? I cos, no? I sembla que no lliguin. També tenim aquesta mentalitat de vegades com que no... que ens costa, no?, d'unir-ho. Però Joan Pau II s'adona que, en realitat, ara aprofitaré per dir una superfrase, que és una mica densa, però diu el cos, i només el cos, és capaç de fer visible l'invisible, no? I aquest invisible, la frase continua, però aquest invisible és Déu, no? Com, i això és, o sigui, és, bueno, és, o sigui, quan un s'ho posa a pensar, és molt fort, no?
I tant, és que Déu s'encarna en un cos.
Clar,
Jesús
clar,
era un home de...
Exactament.
És un home de carn i ossos.
És que també Joan Pau II diu perquè el cos, ai, perquè Jesús, perquè Déu s'ha fet carn, s'ha fet cos, el cos entra a la teologia per la porta gran, no? I, bueno, clar, o sigui, dit així, pues, sembla que no, que sigui difícil d'aterrar, no? Però per això hi ha 129 catequeses.
I tant, molt denses. Qui sóc jo, d'on vinc i qui estic cridat
sí.
a ser, el que em defineix com a vocació a l'amor, com puc ser feliç, això de ser feliç és molt universal, eh? Com busquem i com vivim la vocació a l'amor, l'amor humà, també, no l'hem de rebutjar. El papa Joan Pau II era molt filòsof i en tenia molt, també, l'amor humà.
Sí, de fet, jo dic una cosa, però després, Mariano, també, sisplau...
Ara hi entrarà, sí.
Perquè, o sigui, un altre títol... o sigui, Joan Pau II no posa aquest títol de teologia del cos, fa servir l'expressió, però ell més aviat dona, dona dos, i un d'aquests títols és l'amor humà en el pla diví. O sigui, Déu té un pla, no?, perquè puguem ser feliços en l'amor humà, i és també una manera d'entendre la teologia del cos.
Molt bé. Sí, Mariano, endavant.
Sí, no, simplemente agregar que ese cuerpo somos nosotros, ¿no? Ese cuerpo es la persona. Entonces eso invisible también de lo que hablaba Mónica, es que el cuerpo manifiesta a la persona. Entonces la persona misma, incluso las personas divinas, son seres que están ordenados al don, ordenados al amor. Y entonces la persona humana, en su corporeidad de varón y mujer, manifiesta mucho más plenamente esa ese deseo de salida, ese deseo de darse, ¿no? Ese deseo de poder contribuir al bien de otro. Uh-huh. Entonces, la corporeidad no es solo un cuerpo, sino que es todo el ser personal, cuerpo y alma, que se ordena a realitzar aquesta vocació de unió profunda amb Dios.
Tot això sense rebutjar el cos, que ara entrarem una mica en la història en què de vegades hem menys tingut el cos. Ara sí, s'incorpora Àlex Bisús, consultor educatiu. No pateixi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
La pluja. De vegades fa males passades. Bé, sobre els eixos de la teologia del cos, estàvem començant la nostra conversa. No sé si voldria afegir alguna cosa. És a dir, tenim el Déu transcendent, que s'encarna en un cos, i Joan Pau II diu, el cos és bo, el cos és molt important, la humanitat és molt important.
I no només és molt important, sinó que a més ens permet accedir-hi a l'altre. Gràcies al cos, transcendint en nosaltres mateixos, i anem més enllà, no? I és possible aquesta dinàmica del do, no? Aquesta dinàmica del do que ens permet, doncs, donar-nos i acollir, no? I aquesta, bueno, això és un eix realment fonamental i crec que força interessant.
Doncs hem dit que s'han pujat a webfamilia.org, hi ha 16, no sé si porto la compta bé, o ja aneu pel 17è, 16 podcasts. El podcast ja sabem que és un producte que també oferim, per cert, a Ràdio Estel. Entrant a radioestel.cat tenim els nostres podcasts, també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial, i el podcast és un producte que va a més, i en aquest cas, molt àgil d'escoltar, no? Potser en família, potser una persona sola que vulgui escoltar, doncs, el que se li diu, no?, en aquesta reflexió.
Sí, és l'eina ideal per estar cuinant, per anar al cotxe, per tenir tràfic amb la pluja, o sea, és fantàstic.
Dale tu cuerpo, teología macarena, fa molta gràcia aquest títol. Com sorgeix el projecte? Mònica García, vol començar?
Sí, doncs... bueno, he de dir que se'm va acudir a mi.
Molt bé, clar que sí.
Bueno, però és que... Clar, és que ja té els elements bàsics, no?, fonamentals de la teologia del cos. Un és el que ja bueno, heu mencionat, que és el do. O sigui, Joan Pau II ho veu tot a través del do, d'un regal, no?, especialment també el cos, no?, perquè és, o sigui, és el cos, és el regal que ens permet estimar a l'altre. Si no tenim cos, o sigui, no, nosaltres no podem estimar. Aleshores té el dale, no?, que seria el do, té el cos, evidentment, té l'alegria, perquè tots busquem... o la teologia, no?
Bueno, sí, en lloc d'alegria posem teologia, però que sí, van lligades, les dues.
Van lligades. Qui té un, o sigui, qui viu teològicament, és a dir,
qui viu en Déu... viu alegre, no?
Viu,
com ens diu Sant Pau.
Perquè això és el que... Exacte. I això és el que busquem tots. I està Macarena, que ens ho explica l'Àlex.
Que és la persona que tots som nosaltres.
Clar, s'havia d'inventar un nom i s'ha buscat aquesta advocació mariana tan bonica, Macarena.
Ho té tot, ho té la Mare de Déu, ho té la donació, ho té el cos, ho té la teologia... No podia ser cap altra.
Perquè, si recordem a la cançó, doncs la Macarena està buscant l'amor, té un nòvio, però, bueno... Sembla que no li va gaire bé, se'n va a Nova York, perquè busca, està buscant aquesta felicitat.
Molt bé.
Igual que nosotros.
Exacte,
tots busquem la felicitat. El tema és que també hem de saber combinar la felicitat temporal d'aquest món, que és relativa, amb la felicitat eterna, no? Però sempre sense renunciar a un cos, una personeta humana que està en aquest món. Sí. Això no sé si filosòficament ens pot donar alguns detalls més, senyor Mariano Bartoli.
Bueno, en definitiva, los bienes creados, claro, no son nuestra felicidad. Ninguno de ellos tiene lo suficiente como para comprometernos de darnos, de todo esto lo que le pasó a Adán cuando se sintió solo. No es bueno que el hombre esté solo y Dios le pone a su alrededor toda la belleza de la creación y le pone a disposición de él todos los animales para que los nombre, y pese a estar rodeado de esa belleza y de esos cuerpos vivientes, también él se siente solo, ¿no? Porque en definitiva esos cuerpos son insuficientes para que uno se entregue totalmente, pero no dejan de ser destellos de esa felicidad. Por eso que cuando nosotros deseamos algo, en el fondo lo que deseamos es a Dios. Uh-huh. Pero ninguno de esos bienes tiene la posibilidad de de saciarnos. Entonces, cuando confundimos los bienes terrenales, los bienes materiales, los bienes que nos rodean con Dios, tendemos necesariamente a divinizarlo, ¿no? Y entonces esta teología nos permite elevar la mirada y darnos cuenta que en definitiva se puede disfrutar de una buena comida, de una buena cerveza, de una buena conversación con los amigos, pero que todo eso es manifestación de un amor muchísimo más grande, ¿no? Muchísimo más, más trascendente.
Estem parlant amb el professor de filosofia Mariano Bartoli, ara el sentíeu, i també amb l'enginyera Mònica García i amb el consultor educatiu Àlex Bisús, també pare i avi de família. Tenim... Encara avi no, perdó. Pare de família, disculpi, no el vull fer més gran, eh? Molt bé. Bé, doncs... Sí, certament, certament. Disculpi, que el faig més gran del que és. Bé, però ara, bromes a part, el tema del podcast d'Ale a tu cuerpo, Teología Macarena, és la història d'aquesta noia protagonista que li passen coses, no? Quins temes es tracten, quines històries es narren, a grans trets, com algun exemple?
Doncs tractem nosaltres mateixos, el nostre anhel de felicitat. Volem ser feliços, i felicitat implica malestar. Podem ser feliços amb malestar, i tant, si no una embarassada, tot el malament que s'hi troba i lo feliç que és, no? Això és un tema. Després, el tema de la sexualitat. Clar, a què ens crida la sexualitat? La sexualitat ens crida a fer servir l'altre com un objecte, o la sexualitat és un misteri amb el qual t'has de, uau, quedar-te, gaudir-ho, però anant més enllà. No, és la porta d'entrada a la intimitat de l'altra persona. I parlem de sexualitat, parlem de donació, parlem d'acollir a l'altre, perquè si no acollim a l'altre mai podem ser feliços. I són aquests temes que a tots ens fan mal i dius... I també, al final, a l'home d'avui, nosaltres mateixos estem com molt cridats per moltes coses, però, ostres, volem, anhelem, no? I d'on ve aquest anhel que tenim al cor d'aquesta felicitat? És superinteressant.
Molt bé.
Sí,
Mònica García.
Sí, jo crec que un tema així que és... O sigui, ell diu que és una antropologia adequada, no? Que aquesta paraula, doncs, antropologia, potser sona una mica així rara, però és, o sigui, qui sóc jo? O sigui, quina és la meva identitat, no? Que això és un tema molt important avui en dia, com sabem, i clar, jo he de saber qui sóc, o sigui, per poder fer les coses tal qual, d'acord amb qui sóc jo, no? Amb la meva identitat. De fet, Joan Pau II no ve tant a dir-te què has de fer, no és un, com un moralista, no? Que diu, mira, fes això i no fes això, tal. No, sinó et diu, qui ets? Et ve a explicar qui ets. I quan tu descobreixes qui ets, aleshores dius, ah, vale, conforme qui jo sóc, he d'actuar així.
I quin sentit té la sexualitat, com deia ara l'Àlex Bisús.
Inclosa la sexualitat.
Exacte, clar. També va lligada a l'amor, precisament, sí, sí. No? I al desig de felicitat, però amb l'amor.
Sí, sí, exacte, i és el punt de sortida, però alhora, tal com estem avui dia, pot ser un punt de patiment enorme, un punt de ser objectivitat a l'altra persona enorme. Clar, quina és la mirada de Déu sobre la sexualitat? És preciosa, és preciosa, i et permet entrar més enllà.
Sí,
y ahora no, solo la sexualidad en el sentido del acto sexual, ¿no? De lo que significa el apetito sexual, sino la sexualidad varón-mujer. Y por claro. Tanto, como todo lo que hacemos, todo, desde regalar, por ejemplo, o trabajar, o consolar, cómo lo hacemos desde lo masculino y desde lo femenino, ¿no? Y por lo tanto, no solamente la igualdad de esencia y de dignidad y de valor que cada uno tiene, sino también lo que aporta cada uno. No? De bueno,
sí, sí.
A la creación. No?
Doncs aquests podcasts, suposo que el qui descarrega un d'aquests podcasts sentirà una història, no? És una narració de la Macarena amb coses que li passen.
El que anem fent és anar comentant cadascuna de les catequesis del Papa Sant Joan Pau II.
Per tant, primer fan una síntesi del contingut de la catequesi.
Exacte, i després les apliquem a la vida real, eh? Què li passa a Macarena quan busca tants novis i no es troba?
Per exemple.
Nosaltres ho presentem com una conversa entre amics i pues, llegim la catequesi i, bueno, que ens suscita també, no? O sigui, cadascú de nosaltres té la seva pròpia vida, cadascú busca estimar i ser estimat, i és una conversa entre amics com si fos a la cafeteria, però tenim uns micros davant.
Tenim uns micros, tenim uns objectes, tenim una facilitat de riure força gran.
Ens ho passem molt bé.
Amb uns tècnics que us ajuden, s'ha
de dir
també.
Paolo i Andrea.
Paolo i Andrea, què faríem sense el Paolo i l'Andrea? Farien res.
molt bé, important. Sí, per tancar el tema, que ens queda poc temps, Mariano Bartoli vol afegir alguna cosa sobre pensant ja també en els fruits, no?, que pot donar aquesta feina que vostès estan fent, no?, difonent les catequesis anàlisis sobre la teologia del cos de Joan Pau II?
Sí, yo en principio esta conversación la tenemos sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Profundizar mucho más, para aprender mucho más, para darle también un sentido más profundo a nuestra vida y a lo que hacemos, ¿no? Para amar más a la esposa de uno o más a los amigos, pero también el deseo es de contagiar a toda aquella persona que esté deseando también conocerse más a sí misma e intentar también amar más profundamente a Dios, a sus amigos. Por eso que es un podcast que está abierto a todos, efectivamente a un público de o sea, como nosotros, entre, ¿cuánto tenemos? ¿20 años?
Sí, una mica més.
I 50.
Exacte, entre 30, 60, entre 20 i 50. Bé, ho hem de deixar aquí, però vaja, els demano que em deixin acabar amb un record i un petit homenatge a Joan Pau II, fa 20 anys que ens va deixar. Aquell, molts li deien, huracán Boitigua, el papa missioner, un home amb caràcter, també, que va haver de modelar, no?, alguns problemes interns de l'Església, però un home que ha passat a la història, pontificat llarg, oi?
Sí,
el recordem.
Sí, una meravella, a més, això, no? El no tengueix miedo de l'inici.
Exacte, això marca, exacte, de l'inici. Ens quedem amb l'inici, tot i que va estar gairebé 27 anys a la Seu de Pere. Ho deixem aquí, Mariano Bartoli, Mònica García i Àlex Bisús. Fins una altra, que vagi bé.
Gràcies, Ignasi.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar, en el cas de Ràdio Estel FM, tots els dimecres a la segona part del Sense Distància, també per Ànima Estel, en les seves hores d'emissió. A més, ens podeu recuperar per l'aplicació Ràdio Estel Oficial o a través del web radioestel.cat. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem una entrevista molt especial que ambientem amb aquesta música.
El passat dia 20 de febrer, un bon grapat de persones van omplir la sala de conferències del Museu Diocesà de Barcelona. Les congregava la presentació del darrer llibre publicat per Ediciones OH, sota el títol Maneres de vivir, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas está cambiando el mundo. Allí la presidenta diocesana de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, l'Èrica Fabregat Muñoz, i l'autora de l'obra, l'Araceli Caballero García, van introduir l'acte amb un animat diàleg. El col·loqui tampoc no va estar exempt de dinamisme. Araceli no és escriptora, però ha elaborat el llibre com a periodista i activista per un món on regni el bé comú i el respecte, per tant, dels drets humans de tota generació i amb especial èmfasi en la cura de les persones i de la natura. A Maneres de Vivir ens regala un munt de recursos i d'eines per ser aplicades cada dia i de manera natural, tant personalment com comunitària.
Araceli Caballero García, benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
I vostè és col·laboradora de la revista Noticias Obreras, entre altres coses. Com és ser la responsable de la secció El Cuidado de la Creación?
Molt interessant, perquè tinc companys de pàgina molt interessant i a més em dona l'oportunitat d'escriure de coses que a mi m'interessen des de fa molts anys i compartir amb gent que ja sé que a l'altre costat hi ha gent interessada i això és, sempre és un luxe per un periodista.
Molt bé.
Ara estem davant del llibre Maneres de Vivir. Quina va ser la motivació per escriure'l?
La motivació va ser la insistència d'Abraham, el director de Notícies Obreres. Ja, jo porto molt de temps col·laborant, ja m'ho havien proposat, jo havia fet un parell de llibres de temàtica molt semblant i no trobava que tingués altra cosa a dir. I en un moment va dir... continuem interessats en que facis un llibre centrat en la manera... Com hauria de ser la manera de viure... Per ser respectuós en la natura, aleshores vaig dir, Rosendo, jo he viscut molt de temps en Carabanchel i el redactor en cap del José Luis de Notícies Obreres, i vaig dir, això sí que puc fer, perquè això no repeteix, perquè les maneres de vivir és una cosa molt pràctica i a mi això m'interessa molt.
Maneres de vivir. En el seu moment, Rosendo va dir, com vostè ara apuntava, lo que queríamos expresar con Maneres de Vivir es que nos sentíamos diferentes y nos gustaba sentirnos diferentes. Esa es la idea, por lo demás... No sé muy bien cómo se me ocurrió ese título para la canción. Bé, Araceli Caballero, per a vostè, per què aquest títol? Què diria? Utilitzaria arguments semblants als de Rosendo?
Bueno, en això que diu de sentir-se diferent, jo m'agradaria no sentir-me diferent. Vull dir, estaria molt bé que tothom o molta més gent de la que hi ha estigués interessada en aquesta manera més constructiva de viure i més comunitària. Se'm va acudir molt... vaig lligar la proposta de Notícies Obreres, d'Ediciones UAC, amb el títol de Rosendo. A mi, a vegades, sobretot de la música popular, em venen idees de... Bueno, de lligar, diguéssim, i això va ser així. Sobretot va lligar amb una cosa, és que jo amb el que faig això el que vull és contribuir a canviar la manera de viure a una manera més respectuosa.
El llibre consta d'un capítol introductori titulat ¿Quién dijo que todo está perdido? I 9 capítols més a continuació, que es titulen Comer, Beber, Habitar, Calentarse, Vestirse, Moverse, Comprar, Informarse i Participar, i finalment, Decrecer. S'ha de reconèixer que són títols originals, no? Són paraules que descriuen accions i que ens porten a actuar. Per què aquesta estructura i aquests verbs que ens posen en acció?
L'estructura és el que més em va costar, perquè una cosa és tenir el contingut o la idea del contingut i una altra cosa és com l'articules, perquè no pots continuar a començar a escriure i com si fos escriptura automàtica. Com bé ha dit, són verbs, no hi ha cap en forma passiva, sinó en forma activa i alguna reflexiva, que la reflexió tampoc va malament. Bueno, és que les maneres de vivir és el moviment es demostra, o no sé si es demostra, però es mostra caminant. Aleshores, és que no hi ha una altra manera. A mi, hi ha un capítol, un dels últims, que ho tinc molt... És molt meu, perquè soc periodista de fa molts anys, que és el que té a veure amb la comunicació, i jo acostumo a citar, i també ahí està, quan va sortir l'edició espanyola en castellà de Le Monde Diplomatique, va escriure un article Ignacio Ramonet, que es titulava Informar-se cuesta. No estava tan centrat en la dificultat, sinó en que és una activitat. I és que les maneres de vivir són activitats. Mm-hmm. I sobretot, això en quant a la forma dels verbs, però que siguin aquests vol dir que són verbs que són necessitats bàsiques i drets bàsics. Bueno, necessitat bàsica i dret bàsic són gairebé sinònims.
Sí, aquest llibre respira molt a partir de l'esperit de les encícliques Laudato Si i Laudate Deum. Bé, Laudato Deum és un document complementari a Laudato Si, la gran encíclica ecològica del Papa Francesc, i connecta vostè amb el missatge de l'actual pontífex i altres tradicions religioses de cura de la casa comuna?
I tant. Jo cito a vegades, amb que jo no he llegit el Corà, però un amic meu cita molt la frase de els veritables adoradors de l'Altíssim trepitgen la terra amb cura. Jo crec que totes les religions... En fi, a vegades la religió serveix per coses que no haurien de servir, però jo crec que és una traïció, per no dir una blasfèmia, quan funcionen així. És clar que sí, és clar que sí. Jo crec que, a més, el Papa, en aquesta encíclica, en Laudato Si, va molt més enllà que molta gent que va d'ecologista. Sempre jo li trobo a faltar aquesta, que és una espècie de pecat original de l'Església jeràrquica, que és la part d'ecofeminisme, però bueno, però va molt més enllà en moltíssimes coses. I, de fet, jo què sé, gent com Ecologistes en Acció ho ha ajudat molt. La pena és que no li fan gaire cas, com ell mateix sap, i per això va haver de fer una segona part, perquè diu, a veure si con la gota malaya aconseguim alguna cosa.
Sí, sí.
Actualment hi ha un debat social obert sobre el decreixement, el creixement sostenible i el mateix pacte verd europeu. Com es posiciona vostè en aquest debat?
A veure, el decreixement és que és una cosa, no sé com dir... Primer hauríem de dir que decreixement no és que ara viurem d'una manera molt fastidiosa. És més, crec que estic molt convençuda que una vida més simple i més senzilla ens fa més feliços, perquè això del consumisme, si ho miréssim amb ulls una mica no tan influïts per el discurs públic de la publicitat i tot això, ens faríem més feliços, perquè ens complica molt la vida, això del consumisme. I ens llança a unes batalles que no tenen gaire sentit. En què s'ha de créixer, sobretot, en la utilització de materials i el consum d'energia. No és que ara, en lloc d'un ou ferrat, ens hem de menjar mig, que seria molt difícil, a més. El decreixement és que va de suar. És que si tothom visqués com nosaltres vivim, faríem falta, segons el país, dos o tres terres. I terra només n'hi ha una. I el que passa és que qui ha de decreixer? Hi ha un senyor, ex-treballador d'una agència de la ONU, que mai me'n recordo del nom, sento, que diu que parla de... la classe mundial consumidora. És aquesta classe mundial consumidora de la que em temo que formem part, la que hem de decréixer, perquè molta gent ha de créixer. Però globalment hem de decréixer. És que no sé com dir, és que si... penses fer escudella i no tens cigrons, doncs no pots fer escudella.
La terra, que no la podem xafar, no la podem col·lapsar, diguéssim, no? D'aquí ve també aquesta gran idea del decreixement. Recordem que estem parlant avui del llibre Maneres de vivir, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas está cambiando el mundo, amb la seva autora, Araceli Caballero García. Per què és important la dimensió comunitària en la pràctica d'aquestes accions de resistència?
A veure, ahí hi ha, com diria l'altre, no sobran los motivos. Hi ha un imperatiu ètic, però hi ha un però no, i hi ha un imperatiu pràctic. Aquell sistema que està a sota i que nutreix aquesta manera de viure ens posa a competir. Però jo crec que la nostra natura, la natura humana, és més cooperativa que competitiva. Jo sempre dic que ens hem de fer la pregunta de a qui beneficia el que fan els investigadors en la novel·la negra i en el cine negre. Quan hi ha un crim, diu, qui es beneficia d'aquest crim? Doncs és això. Qui es beneficia de que nosaltres competim? No nosaltres. És com a mi la imatge que em ve la dels gladiadors, que es maten per el goig del senyor emperador, que no es mata. Deia Paul Valéry que la guerra és això, on gent que no es coneix es mata en benefici de gent que sí es coneix però no es mata. Però és una cosa així en la competitivitat. I després per imperatiu pràctic, és que així no arribem enlloc. I perquè, a més, en això de canviar les maneres de viure, que molta gent, i aquesta és la idea del llibre, està en aquest camí, molta gent... la suma de bones accions, diguéssim, d'accions respectuoses amb la gent i amb el medi ambient, la simple suma no canviarà. És la cooperació, és l'acció conjunta. I, a més, trobes gent molt més interessant.
Mm-hmm. Mm-hmm. I com m'aconsella els lectors que llegeixin el llibre? Amb quina actitud haurien d'estar amb el llibre?
Uf, jo aquesta pregunta em resulta molt difícil respondre, perquè els lectors, no sé, amb interès, suposo, no sé... A vegades ni tan sol cal llegir el llibre tot seguit, sinó que jo he posat aquests capítols i, de fet, en les propostes que... Bueno, en les propostes, en les iniciatives que existeixen, que hi ha al final de cada capítol, algunes vegades repeteix perquè la gent, justament, si en un moment està interessada en què passa amb el vestit, pues, pugui anar a aquest tema. Bueno, jo crec que tothom que escriu alguna cosa li agrada que la gent s'ho miri amb curiositat i amb interès, i espero que alguna persona trobi alguna cosa interessant.
Segur que sí. Hem vist que vostè ha fet tota una gira de presentacions per l'Estat espanyol. Què és el que surt en el diàleg amb els participants? Què els preocupa? Què els anima?
He de dir... que, bueno, una gira, bueno, sí, he tingut alguns bolos.
Gira, per dir-ho d'alguna manera, eh?
A veure, ve gent interessada, i això està molt bé. Jo crec que això que diem, bueno, és que això no convenç a ningú, aquestes coses, no només d'aquest tema, sinó que ja vas a convençuts. Bueno, això té una part bona, perquè jo crec que quan vas interessat en un tema i veus que hi ha bastant gent, hi ha anat bastant gent... On tinc més amics, han anat amb gent perquè el carinyo omple sales. No sé com dir, això fa tribu, això veus que no estàs sol. I no només és perquè hi hagi moltes propostes de gent que ja està fent coses, sinó que ahir ja els veus amb cara i ulls. I la gent està molt interessada en algunes coses que m'han preguntat ara vostès. Mm-hmm. I està molt interessada en trobar camins, en conèixer camins, en veure qui hi ha a prop. Jo crec que hi ha interès per aquests temes. Una altra cosa és que tinguin reflexa en els mitjans de comunicació o no. Bueno, depèn de quins mitjans, clar. Però jo crec que hi ha molt... Que la gent, jo quan dic gent... No ho oposo a persones. Per mi, gent és la gent que... Les persones que no estan sobre uns coturnos, sinó nosaltres. La gent, no los personajillos, ni la gent del poder, sinó la gent.
Mm-hmm. Sí, sí.
I per les persones que volen continuar aprofundint en el tema que plantegen el llibre, quines recomanacions els faria?
Que mirin al seu voltant proper. perquè hi ha molta cosa en marxa, com es pot veure, perquè encara que el llibre parla dels problemes perquè no pots aportar solucions, seria com donar respostes sin posar les preguntes, el nucli, l'interès i l'objectiu del llibre és mostrar que hi ha molta cosa en marxa. Quan el van proposar allò de centrar-ho en les maneres de viure, jo més que dir com s'ha de viure, que jo no sóc ningú per dir com ha de viure la gent, és mostrar com està visquent molta gent. Jo crec que està bé, que dona esperança, això que deia l'Arcadi, que no es podíem permetre el luxe de perdre. Dona esperança veure que hi ha molta cosa. Jo els que animo a la gent és que miri al voltant, que segur que troba moltíssimes coses.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies, Araceli Caballero, per haver-nos acompanyat avui, per la seva participació en aquest programa i per les seves reflexions i aportacions, per discernir i per actuar. Que vagi molt bé i enhorabona per aquest treball.
Moltíssimes gràcies.
Des de Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Us proposem un fragment que ara compartim amb tots vosaltres del punt número 59 de la Constitució Conciliar Gaudium et Spes.
L'Església recorda a tothom que la cultura s'ha d'encaminar a la perfecció integral de la persona humana, al bé de la comunitat i al de tota la societat humana. Per això cal cultivar l'esperit de tal manera que es fomenti la capacitat d'admirar, de comprendre, de contemplar i de formar-se en un judici personal, com també la de desplegar el sentit religiós, moral i social.
També oferim en aquesta secció recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat. Esperem que siguin eines que us ajudin a reflexionar precisament i a actuar. Quins recursos oferim, Maria?
Doncs us convidem a adquirir i llegir el llibre Maneres de vivir, que està ple de recursos, i també us convidem a llegir l'últim quadern de cristianisme i justícia que s'ha publicat, el número 240, titulat Cap al postcapitalisme, del sociòleg Rafael Díaz Salazar, i el podeu consultar al web de cristianismeijustícia.net.
I com sempre, per acabar el llevat dins la pasta d'avui, unes propostes d'agenda.
El dissabte 5 d'abril se celebrarà la novena jornada de comunicació de l'ACO, titulat Revista Sal i Llum, 10 anys fent camí. Serà a partir de les 10 del matí a l'església de Sant Pau del Camp, al carrer de Sant Pau, número 99 de Barcelona. Cal inscriure's prèviament a la web acocat.org. El dissabte 5 d'abril, concentració, abaixem els lloguers, acabem amb el negoci de l'habitatge. Serà a les 6 de la tarda a la plaça Espanya de Barcelona. El 17 d'abril, dijous sant, fins al diumenge 20 d'abril, diumenge de Pasqua, hi haurà la celebració de la Setmana Santa de l'ACO amb el lema Aixeca't, el camí comença. Les inscripcions i el programa us podeu trobar a la web acocat.org. I fins al 28 de setembre es pot visitar l'exposició Trencant vaixells, trencant vides, que es dona a conèixer un dels oficis més perillosos del món, l'anomenat beaching o desballestament de vaixells, que es realitza directament a les platges. Podeu visitar la mostra de 10 del matí a 8 del vespre al Museu Marítim de Barcelona, a l'Avinguda de les Drassanes de Barcelona.
Gràcies, Maria Aguart. Fins a la següent edició.
Fins la propera.
Arribem així al final d'aquesta edició de Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions, quan vulgueu, a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 3:15 de 7 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a les 2 del migdia, amb el format llarg d'una hora, amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.